L'ofici d'Educa a Catalunya Ràdio.
El més essencial que hem d'ensenyar als nostres fills quan parlem de diners o d'economia és que entenguin que els diners no són una mercaderia, un objecte que es pugui comprar o vendre. Diners és relacions entre éssers humans. El trueque, que deien abans, no? Quan neixen els diners, neixen per facilitar els intercanvis, però segueix sent intercanvi, relació entre persones, però que els diners amplien la possibilitat de l'intercanvi. Jo no tinc que canviar aquell quilo de tomàtecs que acabo de collir ràpidament, sinó que els diners em permeten canviar-lo en el futur. Jo, en un llibre que vaig fer precisament per joves, que es diu L'economia explicada als joves, els dic, ara imagina't que has naufragat i has anat a parar en una illa deserta i a l'endemà d'arribar a la illa deserta veus que arriben uns cofres i estaven tan ben tancats hermèticament que no ha entrat l'aigua, els portes cap a la platja, els obres i tens milers i milers de milions d'euros o de dòlars. Per què et serveixen? Per res. Els diners, si tu estàs sol, no serveixen. És relació. Per tant, el que hem d'ensenyar és que quan utilitzem els diners ho hem de fer amb consciència, perquè totes les decisions que prenem afectaran no només a nosaltres, afectaran a les altres persones i afectaran a la Terra.
Benvingudes a l'Ofici d'Educar. Hem sentit Joan Antoni Melé, autor de Dinero y Conciencia. Què és més essencial ensenyar als nostres fills i filles en relació als diners? Com ens condiciona com van gestionar els diners la nostra família d'origen? Us costa arribar a acords amb la parella pel que fa als diners? Hem de donar setmanada als nostres fills i filles? I com els podem protegir de la cobdícia? Avui Diners i Criança, en parlem amb...
Elisenda Pasqual, psicòloga de criança respectuosa i acompanyament familiar, autora de Criar i Jugar i Clara i Susombra. I Nieves Villena, economista, coach, educadora financera i impulsora de Felicidad Económica i autora de 29 dies para conectar con tu felicidad económica. Sentirem Joan Antoni Melé, autor de La economía explicada a los jóvenes. I acabarem amb Com educo amb la Lara Terrades.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
Hem de deixar d'educar amb la por, la cobdícia i l'ambició. Joan Antoni Melé.
Avui diners i criança a l'ofici d'educar amb l'Elisenda Pasqual i la Nieves Villena. Diu l'Elisenda Pasqual que per ella els diners són un dels temes pendents de l'educació actual, a l'escola i en l'educació familiar, perquè dius que els diners són també una forma d'estar a la vida. Per exemple, si creiem que els diners són alguna cosa pervertida i bruta, es diu allò de renta't les mans, que has tocat diners. Ens costarà tenir una relació sana amb els diners. I diu la Nieves Villena que sovint ens culpem. Quin desastre sóc gestionant la meva economia, tenim un descontrol o el treball és un rotllo, però el necessitem pels diners. I que guanyar diners és molt difícil i que el més important és la presa de consciència des d'on gestionem els diners, ens diu la Nieves Villena. Elisenda Pasqual, per què parlar de diners és un dels grans tabús en la parella i en la criança?
Bon dia. Aviam, parlar dels diners jo crec que com a col·lectiu i com a societat ens costa, perquè els hem associat d'alguna manera a aquestes jerarquies que han estat tan desendreçades, no? Qui té diners a vegades els ha aconseguit per un mal camí, i jo em trobo moltes vegades a consulta persones que tenen dificultat a integrar l'abundància o el diner a la seva vida perquè ho tenen associat a que tenir diners, no?, sempre s'aconsegueix d'una forma bruta o dolenta. I això ens costa molt perquè, com a vegades parlem d'altres temes com la sexualitat, no ens han educat per parlar de diners amb criatures, no? I llavors ens costa molt trobar aquestes eines per poder transmetre el missatge d'una forma neta.
Nieves Villena, què passa amb els diners? Què hi ha al darrere?
Ay, yo lo que siento, bueno, hola a las dos, lo que siento es que, y lo que he vivido a través de mi experiencia, es que nos ha faltado esa parte de educación financiera, esa parte de hacer el dinero algo tan común como, yo siempre explico que desde que tenemos uso de razón nos ponen una moneda en el bolsillo, pero nadie nos explica qué hacer con ella. Pero no solo es que no nos lo expliquen, sino es que no nos preguntan, no nos dan esa posibilidad, ¿no?, de crear cómo podemos hacer este tipo de relación, ¿no? Entonces, para mí la base de todo esto está en esa parte, ¿no?, de hablar de dinero con naturalidad, de incluir la educación financiera, de darle importancia a eso y de hacerlo de una forma incluyendo esa parte emocional y esa forma de conciencia en toda esta relación.
Joan Antoni Melé explica que els diners els fem servir de tres maneres diferents.
compra, estalvi, donació, les tres formes d'utilitzar els diners, amb les tres hem de posar molta consciència perquè tenen conseqüències els altres. Si quan comprem, comprem només pensant en el preu, bueno, tu compraràs barat, però algú pagarà molt car. Tu potser no permetries que els teus fills treballessin a aquesta empresa de Bangladesh o de Marroc o de Xina. Dir que una cosa és barata és la gran mentida que hi ha darrere els diners que els hem d'ensenyar. I el valor veritable d'una cosa és el que permet el que ho està fabricant viure amb dignitat ell i la seva família. Quan comprem, hem de saber què estic comprant, qui ho ha fet, a on, amb quines condicions humanes, amb quines condicions mediambientals. El mateix quan estalviem o invertim. O sigui, el segle XXI ha de ser el segle de la consciència i de la transparència. No puc invertir en coses o en empreses només amb la codícia que guanyaré diners si, potser, darrere això estem destruint un altre lloc. I la donació igual. En un món en el que sobren els diners, hauríem de ser capaços de crear una consciència de la donació. Llavors, és molt important ensenyar de petits que el món estem aquí perquè ens ho han donat tot. Per tant, hem d'aprendre a donar. Però no donar almoina, caritat, als que moren de la sinó, donar per crear coses noves.
Aquesta és la visió des de la consciència del Joan Antoni Malé. Vosaltres dieu que relacionem sovint els diners amb el demanar, amb la hipoteca, amb el fer, però no relacionat amb el ser. No hem rebut educació emocional, ho dèieu les dues, amb els diners. Què us trobeu a consulta i quina és aquesta relació que sí hauríem de tenir, una relació sana amb els diners? Elisenda, comencem per tu.
Mira, jo començaré citant a la Nieves Villena, si me lo permites, Nieves, perquè fa uns mesos vam fer un directe a les xarxes socials i se'm va quedar molt gravada una frase, una reflexió que la Nieves que vas fer i que tenia a veure amb remunerar allò que gaudim. Sí? És a dir, a vegades donem diners a la infància perquè facin coses que no els agrada fer. I això ja comença a generar una creença i comença a generar un pont i un link entre que els diners s'aconsegueixen a través del sacrifici i de l'esforç. I a mi, quan la Nieves em va dir això, uau, és que ho he compartit amb tantes famílies, és comencem a educar, comencem a correlacionar el concepte de diners i abundància material amb el plaer i amb el gaudi, perquè si no estem tornant a reproduir i a perpetrar tot això que el Joan Melé diu i explica també, que és aquesta herència que portem dels diners des de la carència, des del sacrifici i des de l'ofeixuc.
Tu dius, Nieves Villena, que el primer pas és replantejar-nos la nostra relació amb els diners. I des d'aquí, després ja... O sigui, tu proposes una sèrie de passos, no? Després mirar la parella, mirar els fills, que ja ho anirem veient, no? Quina és la nostra relació amb els diners, no? Quines preguntes ens hem de fer i què hem d'avaluar?
Mira, para mí, aparte de la visión, esto es un cambio de mirada, ¿no? Que comentaba Elisenda. Para mí, estamos en un momento súper importante de cambiar la mirada, de hacer un clic, de ver el dinero no como un símbolo de poder. Ya sabéis, ¿no? Que nos han enseñado, pues el que más tiene es el mejor, de alguna manera, ¿no? Y ahora estamos en una era en la que es importante cambiar esa simbología, resignificar ese concepto y ver el dinero como un símbolo de valor, como un símbolo de ese intercambio de valor en el que damos valor a cosas que nos importan, en el que realmente tomamos conciencia de qué sí es importante en mi vida, de qué sí relación quiero vivir con el dinero, desde qué lugar quiero crear eso, ¿no? Entonces, para mirar, yo hablo de una relación sana o una relación de amor con el dinero. Me encanta esta parte de relacionar el dinero con amor y con valor, porque creo que es lo que nos impulsa a que podamos usar nuestros recursos, tanto internos como externos, con amor y desde el amor. Y es muy importante incorporar esto en la parte financiera, porque es algo en el que, bueno, usamos cada día, tenemos una gran oportunidad para aprender y aprendernos a través de la relación que tenemos con nuestro dinero.
I tu proposes que mirem els patrons de la nostra família d'origen en relació als diners. Què ens diuen?
Sí, mira, hay una parte, ¿no?, en toda la investigación que yo he realizado en estos últimos 12 años relacionados con cómo llegamos a nuestro resultado financiero. Hay como cuatro bloques muy bien diferenciados. El primero es la mentalidad que tenemos. Y ahí, en esa parte de mentalidad, aparecen patrones y creencias que hemos adquirido, pues, por nuestra cultura, nuestra experiencia y por lo que evidentemente nos han inculcado nuestra familia de origen. Después tenemos la parte de conciencia, la parte de economía, educación financiera, herramientas de inteligencia financiera y la parte de inteligencia emocional. Es que para poner un poco en contexto esto, ¿no? Entonces, entrando en la pregunta que me acabas de hacer sobre la mentalidad, sobre los patrones, es muy importante que veamos, que tomemos conciencia de, oye, en mi día a día, esto es muy fácil, yo siempre digo, vamos a tener un diario económico emocional, ¿no? Entonces, en mi día a día voy a ver qué siento cuando uso mi dinero, qué siento cuando me cobran un recibo, qué siento cuando voy a comprar algo, qué siento cuando me pagan, porque ahí vemos si mi patrón, por ejemplo, hay como tres tipos de patrones muy diferenciados. Uno es el gastador que todo lo que... Bueno, pues todo lo que nos llega, pues lo gastamos de forma impulsiva, es en el extremo como más amplio, ¿no? Después tenemos el ahorrador, pues bueno, a mí todo lo que me llega lo ahorro, no quiero gastar nada. Y por último tenemos el evitador, el patrón evitador, que son esas personas que no quieren mirar su cuenta, que prefieren que otras personas le lleven su economía, que les da exactamente igual, ¿no?, cómo funciona su dinero. Entonces, depende de cómo son esos patrones que tenemos relacionados con nuestro dinero, esas creencias que hemos adquirido, vamos a tener hoy unos resultados financieros u otros. Por eso son tan importantes, por eso es tan importante tomar conciencia y poner presencia en, oye, ¿cuáles son mis patrones? ¿Cuáles son mis creencias? ¿De qué forma estoy actuando y cómo estoy yo moviendo mi dinero?
Tu, Elisenda Pascual, quin és el teu patró? I què fem una vegada? Ja sabem que, mira, el meu patró és el de gastar-ho tot o el d'evitar o el de...
Just estava pensant en això, escoltant a la Nieves, dic, i jo on estic? Bueno, jo crec que vaig oscil·lant, no? Hi ha una part que jo crec que és una mica més endreçada i que ja hi ha fet front a mirar les meves finances i bueno, tinc una tendència potser que no és tan derrotxadora, no? No sóc tan malgastadora.
Però tu has fet aquesta mirada enrere que ens proposa ella, de dir com sí, ho feien a casa, sí, com ho van fer els avis, com ho van fer els tiets, com ho van fer els pares,
sí,
i com això
també
m'ha marcat?
Clar, jo també intento aquesta mirada de coherència, no? Quan treballo amb les famílies una temàtica intento haver-la pogut treballar jo prèviament, i a més sent emprenedora i sent empresària, doncs hi ha una part que a mi ningú m'ha ensenyat, però que he hagut de d'alguna manera introduir a la meva vida, no? I això passa pels diners, no? I comprendre, pues, que el meu sistema familiar té una relació específica amb els diners. Per exemple, el meu pare ha estat comptable tota la vida de professió, el meu germà és economista, i la meva mare és una evitativa de manual. Sí, llavors aquí hi ha una idea que jo em vaig haver de posar davant d'aquesta situació i vaig dir, i jo què vull heretar? Si vull seguir el patró d'evitació de les dones de la meva família o vull transformar aquesta narrativa, no? Perquè en el fons, quan parlem de criança també, els fills i les filles no fan el que els diem, fan el que veuen que fem, no?
Nieves Villena, s'hereda la manera de gestionar els diners?
Sí, y además es muy interesante esto. En mi libro justamente hay un ejercicio de esto que estamos comentando, ¿no? De vamos a ver cómo es mi patrón, porque fijaros que Elisenda ha dicho una cosa muy interesante, y es que tengo un poco de todo, ¿no? Y también en la fase y en la etapa de la vida en la que estemos, y la conciencia que ya hayamos puesto en este tema. Entonces, a mí me encanta que podamos evaluarnos y que, mira, yo invito a las personas que nos están escuchando a que cojan los tres perfiles y que de 0 a 10 evalúe, oye, ¿cómo soy yo de gastador, de evitador, de ahorrador? Y ¿cómo era mi cuidador, mi padre, mi cuidador principal o mi padre en ese caso? ¿Y cómo era mi cuidadora principal o mi madre en ese caso, ¿no? Para que tengamos referencia. Y es muy curioso lo que ocurre, porque a veces lo que nos pasa es que nos ponemos en el sentido contrario de nuestros padres. Es decir, si nuestro padre era muy gastador y a mí eso me ha generado pues algo durante mi infancia, o incluso algo de dolor, ¿no?, durante mi infancia, lo que hago ahora es irme al sentido opuesto. Y si él era muy gastador, yo soy ahorradora total. O puede que copiemos o copiemos el patrón y seamos, vamos, gastadores idénticos que nuestros padres, ¿no? Entonces, tomar conciencia de esto y verlo es muy liberador, porque también nos ayuda a entender cómo y por qué, para qué actuamos de esa forma. Y a mí aquí hay una cosa muy importante que me gustaría compartir con vosotras, y es que cuando vemos estos patrones, ¿no?, a veces y vemos nuestras creencias que hemos heredado, a veces lo que nos pasa es que decimos, oh no, mamá, ¿por qué hiciste eso? Oh no, papá, ¿por qué? Y ahora mira yo, ¿no? Y a mí me parece mucho más interesante que hagamos, desde el amor miremos eso, y desde el honrar lo que también nos ha aportado eso, porque aunque hoy queramos elegir otra cosa, es muy importante que honremos nuestro proceso. El camino de la abundancia, para mí la abundancia es el abrazo eterno a quien soy yo hoy, ¿no? Y desde el rechazo a quienes somos cuando vemos esto, o desde el rechazo a quienes han sido nuestros padres o nuestros cuidadores, desde ahí no se puede crear amor, ¿no? Es importante que esto, no sé, quería puntualizarlo porque lo primero que nos pasa o que a mí me ocurre muchas veces con mis clientes y es como, oh, rechazo esto totalmente. No, abrázate y desde ahí vamos a ver qué sí creencias, qué sí patrones, qué sí quieres incorporar en tu vida relacionado con el dinero a partir de ahora.
Avui a l'Ofici d'Educar, diners i criança en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Sisplau, el senyor tenir esperit crític.
Joan Antoni Malé explica com podem protegir els nostres fills de la cobdícia.
Si tu realment convences un jove que només som matèria i quan mores es descomposa tot i no queda res, clar, que voldràs ser codiciós. Dirà, jo el que m'interessa és, mentre jo visqui, tenir el màxim possible de diners, disfrutar-ho, passar-ho bé, i la terra que es destrueix, a mi que m'importa la terra. Mentre jo estic aquí, la codícia i l'egoisme és fruit de la pèrdua de la visió transcendent de l'ésser humà. Mentre seguim ensenyant això, oblidem-nos de tenir una societat en pau. Ens seguirem destruint, tenim por a la mort, i la por a la mort es converteix en por a la vida, llavors ens convertim en egoistes, morirem tots. Per tant, per què encara aquesta por a la mort? Per què no afrontem això? Intentem donar un sentit a la vida més enllà de la mort, un sentit transcendent, i els humans tenim aquesta dimensió de la creativitat, de la llibertat, de l'amor. Hem d'aprendre a relacionar-nos entre nosaltres i amb la Terra amb la mateixa harmonia, bellesa i creativitat que hem fet amb les altres arts. Per tant, en aquests moments, per lluitar contra la codícia, és descobrir què és l'ésser humà. No sobreviure, sinó viure plenament humans.
Doncs els diners és relacions, deia per començar el Joan Antoni Malé, i s'han d'utilitzar amb consciència. Dius, Nieves Villena, que el segon estadi, abans hem vist el primer, que era el mirar enrere els nostres avantpassats, és què ens configura a nosaltres pel que fa als diners, amb el nostre jo adult, no? Dius que hem d'explorar què vol dir per nosaltres la riquesa, l'abundància, integrar-ho, i després és quan ho podrem transmetre als nostres fills, no? S'ha de parlar dels diners, de les cultures familiars, i què hi ha al seu voltant, no? I revisar la nostra història.
Sí, es muy importante resignificar. Creo que estamos en un momento de, wow, de resignificar qué significa para mí la libertad financiera, qué significa para mí la riqueza, qué significa para mí, cuáles son, yo muchas veces resignificar hasta qué son mis necesidades básicas. Yo ya no las llamo necesidades básicas, sino base. ¿Qué es prioritario para mí? ¿A qué sí le doy valor? ¿Qué sí es importante para mí? ¿Cómo hago un uso consciente de mi dinero? ¿Cómo hago un uso consciente de mi dinero? ¿Qué sí quiero incorporar a mi vida? ¿Qué sí quiero soltar? ¿Cómo doy? ¿Cómo recibo? Entonces, ahora, en el momento en el que estamos, cuando estamos en este segundo estadio de yo como adulto, ¿cómo me relaciono con esto? ¿Y cómo adquirimos nuestra propia responsabilidad de eso, ¿no? De una forma honesta con nosotros mismos, con lo que sí queremos. Hay veces que nos dejamos llevar, seguro que os ha pasado, ¿no? Que lo había escuchado, que nos dejamos llevar por sueños incluso de otros en términos económicos. Es como, oye, ¿y a mí? ¿Qué me gustaría tener en mi cuenta? Y a veces pensamos solo en 0000 porque es lo que nos han enseñado, pero cuando en realidad te planteas qué quieres hacer con tu dinero y te pones a ver qué sí es importante en tu vida, qué tipo de casa quieres tú, dónde quieres vivir, que es que cada persona tiene un concepto diferente. Entonces es importante no apropiarnos de los sueños económicos, por decirlo de alguna, o de los anhelos económicos de otros, y tomar conciencia de cuáles son los nuestros, de preguntarnos mucho y de mirarnos mucho con mucha honestidad.
I hi ha un tercer estadi, que és la meva parella i jo. Elisenda Pascual, què et trobes a consulta?
Ui, si t'ho explico.
Explica'm.
Mira, jo crec que com les parelles en molts altres àmbits hi ha una atracció de polaritats. I amb el tema dels diners no deixa de ser un altre àmbit on a vegades sí que em trobo doncs, una tendència doncs, més malgastadora, amb una tendència més evitativa o una tendència més estalviadora. No?
Hi ha moltes esbatusses pel tema dels diners?
Mira, jo crec que com que és un tema que no es treu sovint amb la criança, és un tema que a consulta a vegades no apareix, però per mi és transcendental. És a dir, com una parella gestiona els diners? Teniu una compta compartida? Ho poseu tot al mateix sac? Com ho gestioneu? Perquè dins dels diners, això que deia el Joan Melé de la codícia, és que em sembla totalment encertat, no? Com ens han educat per valorar aquesta substància que genera abundància a la vida o que genera carença, doncs es posa de manifest amb la relació de parella. I a més, quan entrem amb la criança i quan entrem amb la criança, que ara estava escoltant a la Nieves i el Joan i anava pensant, clar, és que a més ens estem oblidant que els diners, a dia d'avui, estan deixant de ser un ens tangible per ser un ens digital. És a dir, que ara els infants et diuen, no, treu aquesta targeta de plàstic per comprar, perquè ja no veuen les monedes, ja no veuen com va baixant o com un bitllet es va fent petit o com les monedes es van acabant, perquè estem perdent la tangibilitat de lo concret que tenen els diners. I això, quan estem amb educació i amb criança, és bàsic que portem algo tan abstracte com és el diner, que ho fem tangible. I això també, com a mares i com a pares, s'està acabant, s'està oblidant.
Nieves, em penso que volies afegir alguna cosa en relació a la parella.
Sí, bueno, es que lo que decía Elisenda, que aunque no aparezca algunas veces en consulta, si empezamos a rascar ahí, muchas veces incluso aparece como un distanciamiento entre ellos, porque tienen diferentes maneras de entender el dinero. Por eso para mí se hace fundamental que en este tercer estadio, ¿no? Cuando ya nos reunimos con nuestra pareja, hayamos hecho nuestra toma de conciencia a nivel personal y compartamos con nuestra pareja, oye, ¿cuál es mi patrón? ¿Cómo me muevo? ¿Qué es importante para mí? Llegar a un acuerdo, hablar de dinero con naturalidad, porque claro, cuando empezamos por pareja, bueno, pues si mis padres lo han hecho, por ejemplo, las cuentas compartidas, pues yo entiendo que eso, pero a lo mejor los padres de mi pareja para nada han tenido cuentas compartidas y yo siento que es que no está seguro de querer estar conmigo, ¿no? Por ejemplo, y simplemente es que son miradas diferentes, entonces se hace tan vital vivir acuerdos, generar nuestro propio contrato económico, contrato pero desde un lugar de respeto y de amor, de saber que cada uno tiene una manera de gestionarlo y dónde vamos a encontrar esas diferencias, esos puntos en común.
Elisenda?
Sí, a més, això que estàs dient, no, Nieves, a mi em porta com a la revisió, quan fem aquesta comparativa de que revisem o ens relacionem amb el diner des de l'amor, no podem obviar que dins d'una parella estem treballant amb l'amor tota l'estona, no? Si aquest àmbit de les nostres vides no hi posem mirada amorosa, acabarà sent una font de conflicte.
I què diríeu aquells que puguin sentir que és lleig barallar-se per diners i que, per tant, seria més aquella actitud evitativa que dèiem, no? De no posar-ho sobre la taula perquè no està bé barallar-se per diners.
Jo els diria, en psicologia, una frase que utilitzo molt, que sempre diem que tot allò que reprimim ho pervertim. Sí? És a dir, no parlar de diners és que els diners es quedin en una aigua estancada dins de la relació de parella, dins de la relació de socis, dins de la relació d'amistat, qualsevol, i això es fermenta i això es podreix i no acaba sent nutritiu. És a dir, jo visualitzo els diners com una aigua que si la deixes córrer massa et queda sense, si la deixes estancada es pot podrir i hem de trobar aquest equilibri. Però dins d'una relació de parella, l'àmbit econòmic, jo sempre dic que els diners són el mamut del segle XXI. Si no mirem quin mamut hem caçat, si no sabem les reserves que tenim, si no sabem de quan disposem, no podem conviure en pau.
Nieves Villena, en el quart estadi és quan diríem que ja hem mirat enrere, hem mirat com ho fa la parella, com ho fem nosaltres, i estem en l'estadi ja de formem una família, no? I allà doncs, hi apareixeran els nostres fills i la responsabilitat de transmetre com nosaltres vivim aquesta relació amb els diners.
Totalmente. Ahora parece que ya no es solo que estamos en pareja, sino que nuestra situación, la mirada en la que vamos a vivir la economía totalmente cambia, ¿no? Y ahora aparecen nuestros hijos y formamos una familia, ¿no? Entonces, ahí es importante volver a hacer una revisión, un contrato diferente, un acuerdo diferente, para ver también de forma consciente qué ejemplo queremos darle a nuestros hijos. Pero no por no porque es lo que simplemente lo que les vamos a transmitir a ellos, sino, oye, nosotros como familia, ¿cómo queremos vivir este tipo de relación, ¿no? Me ha gustado mucho lo que comentaba ahora Elisenda, ¿no? De cómo si nuestra pareja está basada en el amor, en la honestidad, en la verdad, ¿cómo hago que la relación esta con el dinero también sea desde ese lugar? ¿Cómo hacemos eso? Entonces, ahí en nuestra familia aparece, que antes lo hablaba, ¿no? La parte de la responsabilidad. ¡Wow! Es como, entendemos la responsabilidad muchas veces como una carga. Ahora tenemos la responsabilidad de criar a nuestro hijo, de darle educación financiera cuando no la hemos tenido, ¿no? Y esto lo sentimos como una carga. Y es mucho más humano, auténtico y amoroso vivir la responsabilidad como la habilidad de responder. Y eso lo vamos a ir aprendiendo con ellos también, porque estamos en una nueva fase. Entonces, para mí la autenticidad, la verdad, la coherencia en este estadio es tan importante, porque a nuestro hijo vamos a mostrarle nuestra vulnerabilidad y también nuestra valentía. Vamos a mostrarle todo, porque es como ellos realmente después se van a relacionar también con su dinero.
Diners i criança, avui a l'Ofici Educant, temps de suplement, a Catalunya Ràdio.
No m'enganyis.
És molt trist dir als joves que guanyar la vida és guanyar diners, perquè guanyes diners, però no guanyes la vida. Joan Antoni Malé.
Avui Diners i Criança amb l'Elisenda Pasqual i la Nieves Villena. Ha arribat el moment en el que hem de parlar en els nens i a les nenes dels diners, no? I posar, doncs, límits a les compres, als seus desitjos, no? Com hem de parlar dels diners? Nieves Villena, comencem per tu.
Sí, bueno, lo primero para mí es explicarle que el dinero es un símbolo de valor, ¿no? Que utilizamos nuestro dinero en eso que valoramos y que eso es importante, ¿no? Y después, pues explicándole que hay 5 comportamientos básicos para relacionarnos con nuestro dinero. Y a mí esto, bueno, yo lo hago con mi hijo y me encanta, ¿no? Mi hijo tiene 5 años, Pau, y me encanta hacer esto porque hay 5 comportamientos. Y cuando siempre pregunto, venga, ¿cuáles son los comportamientos, no? Y me hace mucha gracia porque empezamos por cómo ganamos dinero las personas, ¿no? El comportamiento de ganar. Después tenemos el invertir, cómo invertimos, el compartimos, cómo ahorramos y cómo gastamos. Entonces, decirle a nuestro hijo, yo lo tengo en mi casa, tengo como 5 cajitas diferentes para que mi hijo entienda que hay 5 comportamientos diferentes. Y es ir haciendo, pues como vamos incluyendo diferentes juegos, dinámicas, para que ellos vean que el dinero está en movimiento, que esa energía está en movimiento y que eso es también por un intercambio. Entonces, mostrarle esos 5 comportamientos para mí es fundamental.
I preguntes que ens podem fer en relació als fills. Els hem de donar setmanada? Els hem de motivar que estalviïn diners? Recordes? Això de la guardiola, avui ho preguntava i ja no es fa tant. Fèiem guardiola quan érem petits.
Sí que en fèiem, sí. Jo recordo anar a veure els avis i que em donessin les 100 pessetes, després vaig pujar les 500, després els 1.000, no? Sí, sí. Jo afegint una mica això que deia la Nieves, jo crec que hem de diferenciar molt quan parlem amb els infants, sobretot també depenent de l'edat que tenen, entre el concepte de sinceritat i sincericidi. Sí? És a dir, jo sóc molt partidària de posar damunt de la taula l'àmbit dels diners, no? I entendre que les criatures han de comprendre que no és una font infinita d'abundància, perquè realment per molt que estem vivint amb l'abundància hi ha unes limitacions, no? Però alhora no ser sincericides amb el sentit d'exposar les nostres finances d'una manera potser que pot ser molt intensa, no? Pels infants quan són més petits. Però crec que és molt interessant això que explicava la Nieves de baixar-ho a lo concret, no? Que si realment donem una setmanada, que si realment els infants comencen a tenir accés a aquests diners més concrets, que els eduquem sobre com fer-los servir, perquè si no sembla que només donem diners perquè vagin a la guardiola i no els estem donant eines per dir, bueno, i ara amb tot això què fa? I això vol dir que jo em puc comprar les cartes de Pokémon que jo vulgui quan jo vulgui? Això vol dir que puc comprar les xutxeries que jo vulgui quan jo vulgui? Quina gestió en fem, no? Quan donem un diner, estem també posant una responsabilitat damunt d'aquella criatura i si no els ensenyem com gestionar-la, mai se'ns ocorreria deixar un infant anar a comprar el pa sol sense que l'haguéssim educat amb seguretat vial, que pugui creuar per un pessebre, que miri si el semàfor està en verd, que ens assegurem que ho sap fer. Jo crec que amb els diners és un àmbit similar, no?
Quines són les normes que hem d'establir, Nieves? Allò que dèiem, donar-lo setmanada, no? És recomanable. I a canvi de què, no? Perquè a vegades hi ha famílies que diuen, doncs si fas el llit i t'escombres l'habitació...
I neteges el cotxe.
Sí.
Claro.
Sí, sí que n'hi ha, sí.
Claro. Sí que las hay. Y a mí, hombre, a mí me gusta más y tengo que decir, ¿no?, que creo que es importante que sí. A mí me gusta que esta paga esté presente, sobre todo porque es lo que le damos a ellos también como esa capacidad de decidir, evidentemente siempre acompañado de una educación, de unas herramientas, de una norma, pero hay algo, vamos a ver, estamos aquí hablando de que es importante que asociemos ese recibir dinero, por ejemplo, con el placer, con el disfrute. Antes decía Melé, ¿no?, que vamos a dejar ya de decir vamos a ganarnos la vida. La vida ya la tenemos ganada, ¿no? Entonces, vamos a hacérselo también fácil a nuestro hijo. Vamos a hacerle a nuestro hijo esto desde el goce, desde el placer, desde el disfrutar. Entonces, no vamos a darle una paga cuando haga algo que no le gusta, como si fuese, ¿no?, obligándolo a lo que yo quiero. Vamos a darle una paga también pues cuando tengan un momento suyo creativo, de algo que disfruten. Vamos a darle una paga cuando ellos se sientan también alegres por lo que han hecho y se sientan como alineados con quienes son. Vamos a establecer también esa relación con el dinero desde el amor.
Com els podem, Elisenda, ajudar a gestionar els seus diners? A veure, a mi em sorgia una pregunta, em podreu dir que és tonta, però jo de petita jugava al Monopoli. I recordo que quan els fills meus eren petits ens vam posar a jugar al Monopoli. I compra, compra, aquesta casa compra, compra. És a dir, aquest jugar amb els diners, amb el fet de comprar, amb les interaccions, això està bé? Té sentit?
Mira, jo crec que a la vida els aprenentatges, sobretot en la infància, s'aprenen jugant. Sí, llavors podíem qüestionar l'ètica o la moral d'uns jocs o d'uns altres. La realitat és que jugar, comprar i a vendre, això ho fan des de que són infantils, quan munten una botigueta o munten un mercat, i juguen amb aquest intercanvi, no? Però a part d'ensenyar-los a jugar i a vendre, i a tenir aquest flux amb l'econòmic, jo rescato una de les primeres cites que heu posat del Joan Melé, on ell explica aquesta illa deserta, no?, que ell arriba i que de sobte et trobes uns cofres plens de diners, però per què et serveixen? I hi ha un proverbi dels indis nord-americans, no?, que ara no me'l sé, l'he intentat buscar, però no el trobava, que deia que quan l'últim arbre s'hagi extingit, quan l'últim peix hagi desaparegut, què farem amb els diners? Per a què ens serveixen? I jo crec que això també és important de transmetre-li als infants, que hi ha altres formes d'economia, que hi ha altres formes de circular l'abundància i que no tot passa per comprar i vendre a través de la matèria del diner. No? Hi ha bancs del temps, hi ha intercanvis, hi ha els trueques, no?, que deia el Joan Melé també. Doncs jo crec que hem de tornar a obrir aquesta mirada que és antiga, que és de la nostra història com a humanitat, i jo crec que l'hem de tornar a incorporar perquè estem en un món que realment es requereix transformar el sistema capitalista i neoliberal, perquè estem veient que no funciona.
Nieves Villena, no sé si volies afegir alguna cosa.
No, estoy totalmente de acuerdo con ella, y ya que estamos entrando y estamos viviendo una transición, ¿no?, yo creo que económicamente pues todos lo estamos también sintiendo y viendo que hay algo que no está funcionando, que hay muchas miradas nuevas. Entonces, incorporar, tenemos, como digo yo, medicinas naturales como la gratitud, ¿no? Y también está muy relacionado con la energía del intercambio, la energía del dinero, el perdón, incorporar todo esto en nuestra vida económica, en esa parte de también aprender a gestionar nuestro miedo, nuestro propio miedo que muchas veces tenemos relacionado con el dinero, o la culpa o la vergüenza, ¿no? Se hace de vital importancia en esta era de la innovación o de la creatividad o de lo que viene ahora, esta nueva manera de gestionar nuestros recursos.
I, Elisenda, què passa si vol comprar alguna cosa que per nosaltres no és apta? Per exemple, una pistola, val? A mi no m'agraden les pistoles, i jo què faig? El deixo comprar la pistola o...?
Home, això seria qüestionable, perquè jo crec que els infants necessiten jugar amb pistoles i amb espases, sobretot en una etapa, no? Però imagina't que vol comprar qualsevol cosa que tu no hi estàs d'acord. Doncs jo crec que això ja és política familiar. És a dir, aquí hi ha límits, i com dèiem abans, cada sistema familiar tindrà una manera de gestionar-se amb els diners, igual que tindrà una manera de gestionar-se amb les pantalles o amb l'aliment. Llavors, això ja dependrà de cada sistema familiar. Jo el que sí que revisaria és, si tu no li deixes comprar alguna cosa amb uns diners que té aquesta criatura, has d'educar-lo perquè sàpigui que la gestió del diner potser no passa 100% per ell o per ella. que encara hi ha una part molt gran que com a mare, com a responsable, doncs tu filtraràs, no? I això s'ha d'explicar, perquè si no els infants es comencen a confondre. Però bueno, aquests són els meus diners, però per què no m'ho puc comprar, no? Llavors, aquesta aparició del límit, que el límit com a concepte de cura i de sosté i de protecció, jo crec que és essencial en qualsevol àmbit, no? Però aquí hem de ser molt coherents amb nosaltres mateixes, no? És a dir, si nosaltres no deixem que l'infant malgasti, haurem de revisar, potser nosaltres tampoc entrar en aquesta dinàmica del malgast.
I Nieves Villena, el límit posat no des de l'engany, no? Crec recordar Exacte. Que tu deies, si el nen demana xocolata i tu li dius, escolta, que jo no sóc el Banc d'Espanya, eh? I en realitat és que tu no vols que mengi més xocolata, no?
Totalmente, y es que es muy importante porque a veces utilizamos el dinero como excusa para todo. Sí. No, hijo, es que no tengo dinero, es que... Y... ¿Por qué no le explicamos la verdad? Que es que no quiere... Pues mira, es que no quiero que coman más chocolate, ¿vale? Ya has comido el chocolate que nosotros habíamos acordado o... ¿Sabes? No, es que cuando vamos con la verdad por delante, por favor, no vamos a poner la excusa del dinero como... Bueno, el dinero como una excusa para no comprar, ¿no?
Es como el típic joc de les boletes, ¿no? Que tires una monedeta i surt una boleta o, i això és molt addictiu pels infants, ¿no? Llavors jo crec totalment, ¿no? Que no és que no tingui més diners per tirar, és que ja s'han acabat l'acumulació de boletes.
Total.
I insistiu vosaltres que hem de transmetre la idea que el diner permet donar valor, rebre valor i reconèixer el valor. És a dir, que...
Sí, sí, és una forma d'intercanvi i de aquesta gratitud que deia abans la Nieves, no? També a vegades jo agraeixo donant un preu o pagant un diner per aquesta, com deia el Joan, no? Qui fa aquestes robes, qui fa aquestes sabates que portes, quin material està utilitzat, no? Perquè quan jo li dono un valor amb això que té i poso els meus valors, valgui la redundància, davant del preu, doncs això els infants també ho aprenen, no? És una manera d'educar amb una sostenibilitat i amb un comerç molt més just.
Total. Avui a l'Ofici d'Educar, Diners i Criança en temps de suplement, a Catalunya Ràdio.
Ajudeu-me a no repetir els vostres errors.
L'especulació és una arma de destrucció massiva. Joan Antoni Malé.
Joan Antoni Malé ens parla de la crisi actual, del nivell de consciència i de com explicar-ho als fills.
Els nostres fills o els nostres nets un dia ens miraran als ulls i ens diran, però per què no vau fer alguna cosa per canviar? Quan mires el nazisme, per exemple, la pregunta és, i per la gent per què no va reaccionar abans? La pregunta és, bueno, què hem après de la crisi? Lamentablement, quasi res. Jo em pensava que quan va haver la crisi financera l'any 2008-2009 hauríem après. Va durar 4 dies la consciència. Per què? Hi ha una manipulació mediàtica i educativa. De fet, hi ha un llibre molt interessant que es diu Armes d'instrucció massiva, que explica com això no és casual. Hi ha un pla de manipulació, de preparar persones tècnicament perquè llavors treballin i guanyin diners i siguin consumistes, però tot el que tingui a veure amb pensar està erradicat i tenir criteri propi, en comptes d'estar admirat, s'està perseguint. I als joves els hem de dir, doncs, ser sincers, mira, hem tingut por, no ho hem sabut fer, per tant, intenteu estudiar i llegir moltíssim i teniu criteri propi. No us deixeu manipular per la por. Per tant, la crisi és una crisi de consciència.
Avui a l'Ofici d'Educar, Diners i Criança amb l'Elisenda Pasqual i amb la Nieves Villena. La crisi és una crisi de consciència, esteu d'acord?
Totalment. És que jo, cada cosa que diu aquest senyor no puc parar de fer que sí. És al·lucinant, no? I estic totalment d'acord amb que és urgent sembrar pensament crític. És urgent. I fixa't, no? Totes les persones anem amb un smartphone, amb una tablet, amb un telèfon. Això no ens estem donant compte que tot el que consumim a través d'aquestes xarxes socials o d'aquesta tecnologia està pensat, està mirat i ens està conduint a que fem un tipus d'eleccions que ens semblen que són lliures, però que no ho són i que moltes tenen a veure amb els diners.
Nieves Villena, vivim de nou una crisi i poden haver moltes famílies que pateixen per qüestions econòmiques per no arribar a finals de mes i que, a més, aquest patiment arribi a transmetre's a les criatures. Com es pot afrontar l'escassetat i la por i el patiment en relació als diners a no arribar a final de mes, no?
Voy a decir otra vez la importancia de ser claros, honestos, de contar lo que estamos viviendo y sobre todo, a nivel, evidentemente haciéndonos cargo nosotros como padres de nuestra parte adulta, de tomando responsabilidad de nuestros miedos, tomando responsabilidad y asumiendo cuáles son no, pues nuestras inseguridades, qué es lo que nos está ocurriendo, partiendo de abrazar nuestros miedos y aprender a vernos en eso para poder transmitirles a nuestro hijo verdad y claridad sobre todo esto. Yo siento que cuando hay esa honestidad en la familia, o yo lo siento así en mi familia, cuando hay esa honestidad en todo, es que todo se hace como mucho también más fluido dentro de nosotros para buscar soluciones, para ser más creativos, para ver de qué manera podemos apoyarnos también los unos a los otros, ¿no? Entonces, vamos a experimentar, vamos a jugar con nuestro hijo sobre esto, vamos a dejarle las cosas lo más claras que podamos asumiendo nuestro rol de padres, ¿no? Y nuestro rol de adultos.
Elisenda, viure en l'escassetat com a família, és a dir, hi ha famílies que tenen una situació d'escassetat i que no és una temporada, és viure sempre amb aquesta preocupació de no arribar a final de mes, no? Què ens pot estar dient això i quina és la revisió? Avui hem parlat d'aquestes diferents fases, no? Que com a família podríem fer, que ens podria ajudar a sortir d'aquest pou d'aquest arribar a final de mes amb aquest patiment, no?
Mira, jo precisament estic treballant això amb algunes famílies actualment, perquè, bueno, la situació és la que és i hi ha famílies que ja no és només per aquesta situació, sinó que porten un patró, no? De sempre en ajustes, no? I amb una família en concret estem treballant molt aquest rol previ, aquesta creença aquella que ha heretat, no? Epigenèticament, pel seu sistema familiar, com s'ha relacionat amb el tema de l'economia. I clar, el primer que hem de fer és el que deia la Nieves, no? Hi ha passos, anem a començar pel principi. Quines són les meves creences en relació a l'abundància? Què passa si jo tinc abundància? Com el meu sistema familiar em mirarà a mi si jo sóc abundant i les coses em van bé i sóc exitosa amb el diner, no? Perquè moltes vegades tenim aquesta creença heretada de que els diners són bruts, de que els que tenen diners són persones altives, que són persones que no tenen cor, no? Que utilitzen el seu poder d'influència, i això, evidentment, com a valors d'estima i de solidaritat i de bondat, potser no ho volem. I aquí es trenca aquest patró de dir, ostres, per què jo estic perpetuament anclada amb la carença? Perquè potser no estic dient que sí a certes oportunitats que em podrien fer sortir d'aquest estat de roda de hàmster, perquè no vull deixar de ser fidel al meu sistema familiar. I això, a consulta, a teràpia, ho hem de poder revisar per poder-ho transformar i transmutar.
Nieves Villena, què t'ha quedat per dir que creguis que és important que n'hem dit avui en relació als diners i a la criança?
Es que yo es volver a esa mirada hacia uno mismo, ¿no? Que ahora estaba comentando, hacernos responsables, esa mirada hacia cómo me estoy yo relacionando con mi dinero, cómo está mi mentalidad, cómo me relaciono con el dinero desde estoy preparado para dar, para recibir, para pedir, desde qué lugar estoy, siento que estoy aportando valor al mundo a través de lo que hago, ¿no? Después, ¿necesito educación financiera? Yo creo que es una pregunta que también es importante que nos hagamos como adultos. Si con las herramientas que tengo ahora mismo delante siento que necesito incorporar algo, vamos a mejorarlo a través de la educación financiera y sobre todo vamos a incorporar también esa mirada emocional hacia el dinero. Voy a ver qué es lo que me da miedo, qué me da vergüenza, por qué siento o culpa o qué me da alegría, ¿no? Vamos a hacer esa revisión por esas cuatro fases, que es lo que me traen a la relación también que vivo hoy con mi dinero.
Diu la Nieves Villena que hem de jugar i experimentar amb els nostres fills amb la vida econòmica, alineats amb qui som, per aprendre junts amb la nostra vida econòmica. Recordeu, podeu fer, que avui ens han explicat, un diari econòmic emocional molt interessant. Gràcies avui a l'Elisenda Pascual, psicòloga, i a la Nieves Villena, economista, coach, educadora financera i impulsora de felicitat econòmica. Gràcies avui per haver-nos acompanyat. Som una mica més rics. Acabem aquest programa una mica més rics. Gràcies a les dues. Una forta abraçada.
Gràcies.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I avui el com educo de la Lara Terrades, l'avorriment.
Som-hi. Un tema que m'encanta.
Sí?
Sí, perquè l'avorriment està molt infravalorat a la nostra cultura, perquè és una cultura hiperexigent i hiperproductivista. Llavors aquesta cosa de no fer res i no saber què puc fer ens posa molt nervioses, no?, en general. Llavors, les criatures, per mi són, o la infància o l'educació infantil, és com un reflexe de la malaltia de la nostra societat, no? Llavors, jo veig actualment moltes criatures que no tenen ni temps d'avorrir-se. I clar, per això dic que està infravalorat, perquè és important que una criatura pugui tenir temps de no fer res i de preguntar-se, i ara què puc fer? Ara m'estic avorrint. El que passa, que jo em trobo molt, no vol dir que tothom ho faci, però em trobo molt mares i pares i educadores com molt preocupades en que aquestes criatures sempre estiguin fent alguna cosa. També la nostra cultura ens porta cap aquí, que si extraescolars, i després també hi ha un factor, jo penso que és determinant en el tema de la manca de temps per avorrir-se, que són les pantalles, no? És com que una criatura no sap què fer i si té accés a una pantalla queda allà enganxat o enganxada, no? Però llavors l'avorriment per mi té a veure amb la falta d'estímuls, és a dir, no hi ha algo extern que t'estigui entretenint o distraient, i vol dir que has de mirar cap a dintre i a veure com tu te les pots enginyar per fer el que sigui amb tu mateix i amb el temps, no? Llavors moltes vegades jo em trobo que les criatures en aquests temps nostres no tenen habilitat en entrenar aquest recurs. Què passa si no estic fent res? Clar, moltes criatures diuen, mama, i ara què faig? I ara què puc fer, no? Llavors jo crec que aquí ens hem nosaltres, les persones adultes, de remengar una mica i revisar aquesta cosa de com podem oferir a les criatures espais buits. Espais buits vull dir lliures de pantalles, lliures de mandats externs, ara has d'anar a música, ara has de fer això, o sigui, deixar que aquestes criatures es puguin trobar amb el temps i llavors, com a conseqüència, amb si mateixes. Perquè si sempre estàs entretinguda amb alguna cosa externa, és molt difícil que miris cap a dins. Hi havia una frase d'un filòsof que deia qui mira cap a fora dorm, qui mira cap a dins desperta. No? Llavors, l'avorriment és una oportunitat per mirar cap a dins i, a més, és com un trampolí a la creativitat. Perquè si jo m'estic avorrint amb alguna cosa, això em pot impulsar a buscar estar millor. I aquí poso en joc la meva creativitat i els meus recursos, no? Fa un temps vaig escriure un article a La Vanguardia que parlava d'avorriment. A més, la periodista el va titular d'una manera que em va fer molta gràcia perquè deia com entretenir els nens i nenes, deixa que s'avorreixin, és més productiu. No? Perquè, clar, estem amb aquesta obsessió de què hem de produir, que no pot ser un temps sense fer res perquè semblem ganduls i gandules o que se'ns està passant el tren de no sé què, no? Llavors, en aquest article vaig fer una reflexió que potser és una mica radical, però bueno, vull que serveixi com a font d'inspiració, si de cas, no? No com a una cosa literal, que és que si una criatura no sap què fer ara mateix en el seu temps i sempre li estem solucionant, sempre li estem donant opcions, sempre l'estem omplint, no té aquest espai buit, a la llarga, quan tu li preguntis què vols ser de gran, si tu no saps què vols fer ara perquè no has contactat amb la teva necessitat i el teu desig, serà molt difícil que puguis prendre decisions importants, no? I després ens trobem amb això que ens ha passat a molta gent, que és que estudies una carrera o que fas una feina que després no té res a veure amb tu. I és perquè no has tingut aquests moments de parar i dir jo què vull i jo qui sóc. I per fer això necessitem buit, no necessitem plens, no? I clar, l'avorriment és com per mi la icona, no?, d'aquest espai buit. Llavors m'agradaria aportar algunes idees com per acompanyar infants avorrits.
Vinga!
La primera seria evitar sentir-nos responsables o culpables. Per això ens passa molt, no? Mama, què faig? Llavors sembla que tu li hagis de salvar aquell malestar d'aquell moment perquè no sap què fer. No, és el moment perfecte per dir què et ve de gust, què vols fer? Com tornar-li la pregunta. Perquè si no ens posem en aquest lloc de salvadores i salvadors, després les criatures depenen de nosaltres per gestionar el seu temps. Evidentment, salvant les distàncies en cada edat, perquè això, si li dius una criatura de 3 anys, potser ni t'entén. Però la cosa és quedar-te allà i estar en presència, com no aportar molt més del que la criatura pot generar per si mateixa. Un altre tema seria autoobservar-se. Què em passa a mi si veig a la meva criatura sense fer res? potser em poso nerviosa, potser penso que està perdent el temps. I clar, quan no fem res, jo no dic d'estar tot el dia fent res, però sí estones, que el dia tingui estones per no fer res, perquè quan no fem res, el nostre cervell està connectant hemisferis, està connectant vivències a través del cos callós, que és l'espai entre els hemisferis, i necessitem poder fer això. No sempre hem d'estar com empassant informació de fora, no? Un altre seria permetre l'avorriment. Quan jo m'he donat compte que a mi em posa nerviosa veure una criatura sense fer res, jo puc deixar que aquella criatura estigui allà una estona o de seguida hi ha d'intervenir? Que tens els deures per fer, que has de recollir l'habitació, no sé què, les coses quotidianes, no? Que jo ho entenc perfectament i alhora també vinc com a fer com aquesta apologia de l'avorriment, perquè hi hagi moments en què no hi hagi res a dir i que aquella criatura s'hagi d'espavilar, no? I després també un tema molt important que serveix per això i per tot és ajudar a nombrar a la criatura com se sent. Doncs estic avorrit i no m'agrada i estic a disgust i això no, com quan comencen a queixar-se. Això també ens molesta moltes vegades i volem que això passi ràpid. Llavors ja els hi posem alguna proposta, no? Digue-li pantalla, digue-li extraescolar, digue-li recollir l'habitació. La cosa seria que ho puguin nombrar i que nosaltres ens quedem escoltant-ho sense tapar-ho amb cap altra cosa, no? I després també una cosa que passa molt amb les criatures, que és aprendre a llegir entre línies, no? No són moltes vegades tan literals com una persona adulta. Llavors, quan una criatura diu m'avorreixo l'escola, clar, preguntar-nos què passa, perquè quan una criatura fa una demanda, per mi sempre hi ha dues demandes, el que està dient literalment i la necessitat d'atenció que està demanant. Llavors, és potser ningú em veu, jo no em sento vista, ningú m'escolta, etc.
Com educo? Amb Lara Terrades i els adults, que no sabem avorrir-nos.
També, això seria un altre
una
capítol.
Una forta abraçada, gràcies.
Gràcies, una abraçada.
L'ofici d'educar, paraula de gat.
La setmana vinent, penedir-se de ser mare. Us deixem amb Maria Arnal i Marcel Bagés, Fiera de mi. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. Petons de la Núria Ventura i la Rosa Silluei fins la setmana vinent. ¿Quién quiere nacer humana que sopor la humanidad? Provocar el fin del mundo, inventar la identidad. Yo ya lo tenía claro desde que te vi llegar. Aunque tú también humana sacas mi animalita. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. 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 Hasta que llegue el final. Mis garras y tus garras en gemido gutural. ¿Quién quiere nacer humana, soportar la humanidad? Tanto latido perdido por el clic del capital. Díselo a las afectadas por la mano occidental y a los secretos muertos de ese cosmos ancestral y las lágrimas en flamas de la bruja medieval. Te cuentan las abejas que se pierden sin parar. A caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. A caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. A caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. A caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. En cada rincón del mundo y en el reino mineral hay algo que los humanos dimos tan caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muérdeme el cuello.
muerde, muerde.